Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Com estem? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores i senyors. Com sempre, agraït i moltes gràcies per acompanyar-nos doncs una tarda més a la segona part del Passeu sense trucar.
Avui que parlarem de psicologia, d'experiments al llarg dels anys amb psicologia que s'han fet amb la Laura de Llarès, clar. Ella no n'ha fet cap, Ella només ens els explica.
Molt bé, doncs abans de que arribem a aquest punt de parlar de psicologia, parlem d'aquelles coses que us expliquem, com per exemple dades curioses de la història del món o de la història mundial, però coses que criden
una
l'atenció.
Una mica curioses.
Home, jo no m'imaginava que un plàtan doncs és, diu, lleugerament radioactiu.
Però esclar, deu haver molt poc, perquè molts que es consumeixen... Tu no, perquè no em menges. L'odies, el plàtan.
Bueno, sí, però jo és que em pensava que això, el dir
lleugerament
radioactiu,
sí.
Era menjar-te un plàtan escoltant la ràdio.
Pot ser,
podria
no?
Ser, no?
Podria ser. Al Japó, això ja potser ho sabeu, que és un deure ciutadà separar i reciclar els residus. Per això estan plens de galledes de coloraines.
Sí, sí. Després en tenim un altre, que és el temps més llarg que algú ha aguantat la respiració.
Només m'ofego de veure-ho.
Sí, sí. Doncs...
Els minuts.
Els minuts que ha passat una persona aguantant la respiració sota l'aigua.
Una apnea, sí.
Una cosa tremenda. 24,5 minuts.
Déu-n'hi-do,
Oh, sí, una bestiesa.
Ai, agafem aire.
Sí, sí.
La Tour Eiffel.
Sí.
Pot ser, quines coses, 15 centímetres més alta durant l'estiu.
Sí, suposo que després del que va passar ahir amb el PSG, igual ja no són 15, són 30, o 35, o 40, perquè Déu-n'hi-do. Bueno, doncs això, 15 centímetres, com dius bé, durant l'estiu. I també tenim això de la tripofòbia, que és por als forats, diguem, que estan molt junts.
Por, angúnia...
Sí, sí.
Quines coses, quines fòbies.
Sí, sí.
De fòbies
sí.
També en parlem de vegades amb la Laura,
Doncs sí, sí.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Avui amb la Laura de Llarès anem... d'experiments. Si més no, és això el que m'ha comentat. Experiments que s'han fet al llarg de la història amb el tema de la psicologia. Jo no sé com agafar-m'ho, això. Ella ens ho explicarà. Laura, benvinguda, com estàs?
Hola, què tal? Bona tarda.
Fa una mica de por, no?
Sí, de fet, per tots els que no ho sapigueu, la psicologia, jo penso que té una de les històries més terrorífiques.
Ai, mare!
Més terrorífiques que poden tenir les disciplines al darrere, no?
Uh-huh.
Hem de ser conscients de que, tot i que no parlarem d'això ben bé, però hem de ser conscients de que anys enrere, no? Dècades enrere, segles enrere,
sí.
El que governava era el pensament màgic. Uh-huh. I hi havia molts pocs estudis sobre psicologia. De fet, és una disciplina que és molt nova. Encara estem en moltes àrees en fases d'estudi, no? Amb la qual cosa, imagineu-vos, no? Quan algú tenia algun problema de salut mental, imagineu per on anaven els trets, no?
Trepanació, a veure què tenia dins del cap, oi?
Exacte, quan hi havia aquests pensaments màgics, no? Que no teníem el pensament científic com tenim ara... Doncs això ha donat pas a una història que de veritat, o sigui, jo quan era estudiant i feia història de la psicologia pensava, dic, això amb unes crispetes és una pel·li de terror.
Total.
Magnífica, no?
Mare meva.
Però bueno, ben bé no parlarem d'això, sí que parlarem d'experiments que s'han fet al llarg, no?, de les dècades d'història de la psicologia, que han donat lloc a conclusions que són bastant preocupants, no? Aleshores, he pensat que seria... De fet, hi ha molts documentals i pel·lícules sobre aquests experiments i dona pas a una reflexió interessant, penso jo.
Uh-huh.
Però, si et sembla, comencem per un dels més famosos, que és l'experiment de Milgram, que va tenir lloc al 1961, i on el que es va investigar va ser l'obediència a l'autoritat. Vale? Posem-nos en context. Aquest experiment neix després dels judicis de Nuremberg, vale? On la societat es va començar a preguntar com és que ciutadans corrents havien participat en les atrocitats del nazisme. No? Entonces, llavors, Milgram volia saber si era un tema de personalitat malvada o si qualsevol persona sota una situació en la qual se li havia dit que havia d'obeir, realment obeïa sense fer cas als principis i valors, no? Què és el que va fer? Va demanar a uns voluntaris que apliquessin descàrregues elèctriques a una altra persona per cada error comès. ¿Vale? I tot era simulat. O sigui, les persones que rebien les descàrregues en realitat fingien cridar, no n'estaven rebent cap de veritat, però les persones que administraven aquestes descàrregues sí pensaven que era real.
Clar.
D'acord?
Sí.
El resultat és esfraïdor. El 62% va arribar a aplicar un voltatge màxim suposadament de 450 volts. Uau. Només perquè l'autoritat, en aquest cas l'experimentador, els deia que no deixessin d'apretar, que castiguessin per cada error. Mal? Aleshores, tot i sabent que el voltatge, com us imagineu, és una barbaritat, no?
Sí,
si arriba a ser de veritat, tenim un problema. Però, clar, ells realment es pensaven que això era real i apretaven igual, no? Això el que ens demostra és que sota una figura d'autoritat podem perdre, no?, de vista els nostres valors i els nostres principis i podem arribar a actuar de forma molt cruel. Com a pel·lícules basades en aquest experiment que és bastant esfraïdor, tenim Experimenter, que la van treure el 2015, o el documental Obedience, que la van treure, que va sortir el 1962. Us ho recomano, perquè és bastant intens. Un altre experiment bastant famós és el de la presó de Stanford, el 1971, que era una presó simulada. D'aquest hi ha una pel·lícula bastant famosa, en anglès es diu The Stanford Prison Experiment, en castellà ara mateix no tinc el títol exacte, però si busqueu l'experimento de Stanford segur que us surt, no?
Sí.
Llavors, per contextualitzar-ho històricament, tenim una època marcada per les protestes contra la guerra de Vietnam i el qüestionament de les institucions i la violència policial. Zimbardo el que va voler estudiar és com els rols i el poder arriben a transformar les persones. Què és el que va fer? Va recrear una presó amb estudiants que es dividien en guàrdies i presoners. Penseu que d'aquests estudiants, perquè eren estudiants d'una universitat, n'hi havia molts que es coneixien. Vale? Aleshores, en pocs dies, al principi les coses anaven bé, i en pocs dies els guàrdies s'anaven tornant cada cop més cruels i els presos es començaven a deprimir, no?
Yeah.
I l'experiment, que estava previst per 2 setmanes, que tampoc és un temps boig, imagina't, es va cancel·lar el 6è dia.
No es va poder aguantar, no va poder continuar, eh?
No es va poder aguantar perquè hi havia actituds que rosaven la violència.
Sí, sí.
Aleshores, les conclusions que es va treure d'aquest experiment és que els rols socials i el context poden canviar radicalment la conducta, no? Novament, segons el rol que nosaltres estiguem emprant en aquest moment, podem perdre de vista els nostres valors i els nostres principis, no?
Buah.
Un altre experiment bastant bo és l'efecte de l'espectador, estudiat el 1964 per Kitty Genovese i la seva responsabilitat difusa, no? Aleshores, el context històric ens situa a Nova York, en un cas real, on la Kitty Genovese va commocionar l'opinió pública perquè va dir que molts veïns van veure o sentir l'agressió i ningú va ajudar, tot i que després, això amb el temps, es va anar matitzant, no? I aleshores es va obrir un debat sobre la indiferència social a les ciutats modernes, no? Què es va fer per estudiar com afecta l'efecte espectador i en quin punt nosaltres podem donar lloc a una responsabilitat difusa? És a dir, al final no agafar nosaltres cap acció, no?
Sí, sobre
el que estiguem veient.
Sí, 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 sí.
Els psicòlegs Latané i Darley van fer experiments simulant emergències amb diferents nombres de testimonis, no? Com a resultat, el que vam obtenir és que com més gent presenciava l'esdeveniment, menys probabilitat hi havia que algú ajudés. Imagina't, no? Que a tu et passi algo i penses, bueno, si em passa aquí enmig d'aquesta aglomeració de persones...
Algú em vindrà a donar auxili, no?
Algú vindrà a ajudar-me, no?
Doncs
el que van concloure ells és que com més gent hi ha, la responsabilitat tendeix a diluir-se dintre del grup i la probabilitat de que algú t'ajudi és menor.
Que fort.
Sí,
sí, sí.
Sí. Això dona de què pensar, no? Perquè
no,
quan
sí, que
surten...
Sí,
quan surten agressions a telenotícies i demés, ara pensava en una agressió de no fa massa a Estats Units, al metro. És veritat que et preguntes, no?, com pot ser que ningú hagi ajudat amb aquesta persona que clarament es trobava, no?, en una situació de perill. És veritat que aquí... psicològicament podem entendre, no?, que les persones al voltant estiguin en estat de xoc, perquè la veritat és que no t'ho esperes, no?, que algú vingui i t'agredeixi de formes brutals, però després també hem de tenir en compte, doncs, el que ens van dir aquests psicòlegs, no?, sobre com la responsabilitat arriba a diluir-se dins d'un grup. Aquí hi ha un documental bastant interessant que es diu The Witness, que també va ser editat el 2015 sobre aquest cas, no?, i que expliquen bastant, doncs, tot l'estudi que es va donar, que es va dur a terme.
Sí. És que estava pensant, en, per exemple, això d'una agressió que hi ha gent i que tothom... Un per l'altre, no? És com, si aquell no fa, jo tampoc faig, i això es va encomanant d'un a l'altre, i arriba, doncs, aquest moment que ningú fa res, doncs suposo també per la por de rebre una garrotada, en aquest cas, no?
De fet, aquest experiment, i ara em ficaré amb jardins que no em toquen gens...
Vinga, una miqueta, va.
En soc plenament conscient, però si ho traslladem a les altes esferes i als problemes internacionals que estan a ventir ara,
sí,
no?
Sí,
sense
i
donar
tant,
massa
detall,
jo crec que els oients entendran perfectament del que estic parlant, hi ha aquesta responsabilitat difusa entre els estats, no?
Sí.
Que no es mullen,
no es mullen.
Per actuar, no? I això al llarg de la història ha sigut així.
Sí, sí.
Vull dir que no van massa lluny aquests experiments de la realitat, no?
La veritat és que no. Anem per un altre, a veure.
Vinga, anem cap a un experiment que es diu el Petit Albert. Aquest es va dur a terme al 1920. I va sobre l'aprenentatge de la por, no? Llavors, se situa en l'època dels inicis del conductisme. El conductisme és una de les escoles de psicologia, no?, que el que estudiaven, ells el que defensaven era que l'únic que es podia estudiar era la conducta perquè era l'únic que era observable, no? Els pensaments, de fet, nosaltres els estudiem, però és veritat que hi ha una dificultat afegida perquè no els estem veient, no és quelcom tangible, no? No és una acció que sí que podem veure. Aleshores, en els inicis del conductisme buscaven demostrar que les emocions també es podien aprendre igual que qualsevol altra conducta. Quina és l'emoció sobre la qual es van centrar? L'aprenentatge de la por, no? Aleshores, què és el que van fer? Watson i Rainer van condicionar un nadó petitet a témer una rata blanca.
Una rata?
Una rata blanca associant-la amb un soroll molt fort, no? Aleshores, el que van anar fent és presentant... Vosaltres sabeu que... anava a dir de petits, però de grans també, quan de cop i volta tenim un soroll fort, que no orientem i que no entenem, diferent és que tu vegis que estan fent unes obres.
Llavors, sí, home, no, però allò que et vingui
no?
així de sobte, no?
Clar,
t'espantes,
que sigui de
normal.
Cop, doncs, sí, sí. T'espantes bastant, no? Imagineu amb un nadó petit.
Una mica de mala llet trobo, aquest amb un nadó que no es pot defendre, pobre meu.
Ostres. Bastant. Ai, aleshores, ells què van fer? Doncs en diversos assajos apareixia un soroll molt fort acompanyat d'una rata blanca, de tal manera que al cap de X assajos, no tinc el nombre exacte, però aquell nadó el que aprenia és que cada cop que apareixia la rata blanca ell s'espantava perquè apareixia un soroll fort. De tal manera que el nen va acabar tenint por de la rata i també d'altres objectes peluts. Ojo aquí, perquè el tema de les pors és superinteressant. Comencem tenint por per exemple, d'un gos, però sabem que la por pot generalitzar-se de forma molt ràpida. Per què? Perquè és una emoció de supervivència, amb la qual puc començar tenint por dels gossos i acabar tenint por dels animals en general que tinguin pèl.
Sí,
és important, eh? Han de tenir les característiques similars. La conclusió a la que van arribar és que la por, efectivament, pot ser apresa. I, a més, es pot generalitzar, no? De tal manera que el nen, a l'associar la rata blanca al soroll, té por a la rata, però també a tots els animals que tinguin característiques similars a la rata. Aquí no hi ha cap pel·lícula pròpia, però sí que apareix a molts documentals sobre la història de la psicologia. Si busquem una miqueta, ho arribarem a trobar, no? I, finalment, acabem amb l'experiment...
No, és que estava pensant en el nen, jo. Estava pensant en el nen.
Sí. Home, avui, també... avui en dia tindrien certs problemes ètics per repetir aquests experiments.
Tots, perquè no ho trobo ètic.
Sí.
No ho trobo ètic.
Clar, el que passa que ens hem de situar en el context de l'any 1920.
Sí, esclar.
Moltes coses han variat, no?
Home, gràcies a Déu,
eh? Hi ha un debat molt gran també, Candela, amb tot el tema de l'experimentació animal.
Ah,
no?
també, i tant.
Sí. I també hi ha tot un seguit de normatives, no? Tu no pots agafar un animal i experimentar lliurement sense al marge de les normatives, no?
Sí.
Vull dir, està prohibidíssim.
I tant. Encara hi ha toros, però, eh?
Sí.
No s'experimenta, però els maten a la babalà.
Lamentablement, eh? Sí. Seria per fer un experiment amb la gent que els va veure.
Déu-n'hi-do, a veure què tenen al cap.
Entro en un altre jardí.
Sí, deixem-ho córrer, a veure, continuem, vinga.
Vinga, va, acabem.
Acabem
amb l'experiment del marshmallow. El marshmallow, saps que són aquests núvols de xutxes, no? Aquests núvols roses que es mengen.
Va, allò de la fira.
No, són uns núvols que són... com dir-ho? Sí, que són de xutxes que es mengen els nens petits, venen amb bosses.
Els núvols. Home, que són com a enganxosos, així una mica. Sí. I com es diu això?
Sí. Els marshmallows.
Marshmallows?
Sí, yeah. Aquest surt al Cazafantasmes.
Ah, mira la illa.
Tinc unes referències una mica dubtoses, eh? Ja ho sé.
No, sí, ja ho sé.
Però en aquesta pel·lícula surt el monstruït aquell, no?
Sí.
Doncs aquest experiment és del 1972 i el que buscava era mirar fins a quin punt érem capaços de controlar els impulsos i la gratificació retardada, és a dir, que fins a quin punt sóc capaç d'esperar el meu premi que s'allargui, no?, en el temps. Això, com us deia, es va dur a terme als anys 70 i va ser un experiment que van dur a terme des del corrent de la psicologia cognitiva. Abans parlàvem dels conductistes que analitzaven conducta, els cognitivistes el que analitzaven ja eren pensaments i creences. Llavors, ells van començar a interessar-se pels processos d'autoregulació i pel desenvolupament infantil, cosa que li agrada molt a la Candela.
No gens.
Però és menys cruel, aquest, ja ho veuràs. Van agafar a nens petits i els van donar un núvol de sucre, no? Un marshmallow, i si esperaven uns minuts sense menjar-lo, en podien rebre dos. És a dir, tenien l'opció entre menjar-se el núvol de cop o esperar i que aquests núvols es multipliquessin, no? Alguns nens es van resistir i altres no, no? I els estudis de seguiment van relacionar la capacitat d'esperar amb millors resultats acadèmics i personals. És a dir, les persones que saben esperar gratificacions en el temps són les que persisteixen més en l'esforç per aconseguir-los, no? Això és molt interessant perquè explica per què algunes persones poden acabar carreres professionals llargues de 4 anys mantenint la motivació a llarg termini i perquè hi ha persones que et faran mig primer i ho deixaran, no?
Sí.
Aleshores...
No està malament, aquest.
La conclusió és que la capacitat de retardar la gratificació té un paper clau en l'autocontrol i en l'èxit al futur. Amb la qual, i aquí deixo anar una petita perla, si entrenem els nostres nens a no tenir-ho tot ja, els estem fent un favor perquè els estem educant en l'espera de les gratificacions i això els hi fa bé pel seu futur. Aquí hi ha vídeos virals a YouTube i també documentals. El de Walter Mischel està bastant bé, que parlen sobre, sobre aquest experiment, no? És el menys cruel de tots els que us he portat, de tots els que us he portat avui, i he fet express de situar-lo com a l'últim perquè no ens quedéssim amb aquell mal gust de boca, eh?
Sí, 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 sí.
Però com veieu, sí que és veritat que tenen tots un interès bastant gran per entendre, no?, el funcionament psicològic de les persones.
Déu-n'hi-do. Sí, noia. Estava pensant en això que deies, de no donar-ho tot, i que la... estem parlant de canalla, que sàpiguen esperar. Cosa que, de vegades, els pares, les mares, els avis, els familiars que envolten la criatura, es pensen, o ens pensem, que és un... fem un mal, no? Perquè... jo què sé, no ho hi donem tot i veiem que un company o companya de l'escola sí que ho té i llavors ves que no, aquesta criatura no li agafi un complex de no tenir proutes coses.
Sí, eh? Sí. De fet, estem en una societat en què realment, o sigui, els temps han canviat molt, estem a l'era tecnològica, això vol dir que accedim molt més ràpid a la informació. I, curiosament, aquest accés ràpid a la informació també es trasllada a les esferes de rutina, no? Aleshores, tot ha de ser per IA, i tot s'ha d'obtenir de forma immediata, i això amb els nens ens està causant problemes. Per què? Perquè són nens que realment, els d'avui en dia, ho tenen tot i ho tenen tot molt ràpid. Amb la qual cosa, són futurs adults amb una tolerància molt baixa a la frustració. Jo sempre us ho he dit, el no és important. Sap greu dir que no amb algú, però el no és molt important,
és important
perquè si no, no hi ha un entreno previ a la frustració i a tolerar la frustració, i la frustració és natural. I no se'n pot escapar ningú. Tard o d'hora, a la vida, tothom es frustra amb alguna cosa que no li surt, amb alguna cosa que no acaba d'arribar. Si jo estic entrenada a que de tant en tant els meus pares em diguin que no, quan em faig adulta sóc una persona que sé gestionar la frustració. Però si sempre m'han dit que sí, i sempre m'han dit que sí ja, no estic entrenada a esperar. I això és importantíssim, perquè això sí que ens ho estem trobant cada cop més, no? De persones que no toleren bé la frustració, que no saben esperar, que són molt impacients, i això també comporta unes fonts de patiment molt, molt altes, no? Amb la qual penso que és un exercici que, en el qual ens hauríem d'entrenar a tots.
Parlàvem de canalla, però també hem de parlar de joves i d'adults, no?, amb aquest tema, que s'ha de tenir tot, ja, tot és per ahir, molt materialisme, molt, jo ho trobo això... una cosa que me produeix, de vegades me fastigueja, perquè tot és molt material, i ja tornaríem a entrar, cosa que no és avui, que ja hi entrem cada dos per tres, amb el tema de les xarxes, les visibilitzacions de Instagrams, TikToks... Jo, pel meu parer, trobo que en algunes ocasions són un mal exemple.
Jo... És a dir, no podem, sempre us dic el mateix, el meu pare amb això no ha canviat massa. Penso que no ens podem negar a la realitat, és a dir, cada cop s'utilitza més internet, internet té coses molt bones. Si parlem d'intel·ligència artificial, que també en podrem parlar algun dia, la intel·ligència artificial suposa uns progressos enormes, ens estalvia feines molt petites, no ens ha de substituir, i aquí hem d'esforçar-nos tots, no?, perquè no ens substitueixi. Esforçar-nos, què vol dir? Vol dir que jo he d'aportar el meu criteri com a professional, com a persona, no? No he de validar 100% el que em diu una intel·ligència artificial, sí que em pot fer feines molt petites, però no puc validar-ho 100% i cegament, no? Penso que és una arma de doble fil.
Sí,
és a dir, no ens podem negar l'era tecnològica que estem vivint, no podem negar als nostres fills que entrin a internet perquè hi acabaran entrant igual. Ho hem de regular, no? De quina manera accedeixen, els hem de formar. Jo, per mi, negar mai ha sigut una bona solució, perquè al final difícilment els podrem apartar del que és la realitat, i la realitat avui en dia passa per aquí. Però sí que és molt diferent que ho aprenguin sols o sota persones que no tindran la mateixa bona influència que nosaltres, no? Que en canvi, que nosaltres fem esforços per formar-los, no? Per saber com s'utilitzen les coses.
I tant.
Ben utilitzades, em penso que tenim un poder bastant gran a les mans, i ben utilitzades, ben emprades, van molt bé. Ara, és veritat que si l'estimulació és molt alta, clar, al final podem parlar de TikTok, podem parlar d'altres plataformes. Uh-huh. Són vídeos curts, ràpids, el cervell hiperestimulat. Per una estona pot estar bé, però quan això es repeteix durant hores i hores, aquí podem tenir un problema.
I comencem fent-nos una anàlisi de nosaltres mateixos, a veure si el que volem mostrar i ensenyar a la gent jove i petita, nosaltres
sí,
ens l'apliquem, no? Clar, aquest és un altre tema que ja en parlarem un altre dia.
Aquest és un clàssic, eh? Que de pares que no volen pantalles, però estan tot el dia enganxats.
Exacte, exacte. Ai, Laura, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
I la música protagonista i benvinguda, com sempre, al final del nostre espai. Avui amb l'Sting, perquè bufa espelmes.
Sí.
74 anys ens fa, eh? Mm.
Doncs sí, senyora. 74 anys, va néixer el 2 d'octubre, dia com avui de 1951, aquest músic extraordinari que és l'Sting. Doncs ell es va donar a conèixer amb el grup Police el 77 com a vocalista, juntament amb Stuart Copeland i Andy Summer. Ells doncs van tenir uns èxits extraordinaris.
Home,
però l'Sting va dir: prou, s'ha acabat, em vull jo dedicar a la música, però jo sol.
I així ho va fer a meitat de la dècada dels 80, i aquesta és una bona mostra del primer àlbum en solitari.
Moltes felicitats.
I tant que sí, que bufi molt bé.
Sí, senyor, i que duri, que n'hi ha pocs ja com ell.
Fins demà, adeu-siau.
Adeu.